La Guàrdia Civil sospita que la trama Coldo podria haver-se beneficiat de les obres de remodelació de l'aeroport de Palma. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Són les feines de remodelació de la terminal que es va adjudicar la constructora Acciona per prop de 200 milions d'euros. La Guàrdia Civil ha descobert unes notes al mòbil del propietari de Servinàvar 2000, la companyia de la qual se sospita que l'ex-número 3 del PSOE, Santo Cerdán, qui està a punt de sortir de la presó de Soto del Real en aquests moments, era soci. En aquestes notes hi apareixen les paraules edifici processador Palma, un fet que la Guàrdia Civil relaciona amb les obres de Son Sant Joan. Tot d'una vos n'explicam els detalls quan la imatge més esperada està a punt de produir-se. És, com dèiem, la sortida de Cerdán de la presó després que el Suprem decretés llibertat provisional per a ell, Margalida Vidal.
Considera que ja no hi ha risc de destrucció de proves, tot i que haurà de comparèixer periòdicament als jutjats i té prohibit sortir d'Espanya. D'altra banda, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat revisar la llibertat de l'exministre José Luis Ábalos, per a qui demana 24 anys de presó, i del seu exassessor, Coldo García.
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la llei de projectes estratègics residencials presentat pels partits d'Esquerra amb el suport d'entitat proteccionistes de les Illes.
És la llei estrella del govern que permet la construcció d'habitatges en sòl rústic en els municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els de més de 10.000. El recurs considera que la nova llei autonòmica passa per damunt dels plantejaments municipals vigents. L'alt tribunal donarà ara 15 dies al govern perquè es personi en el procés i aporti al·legacions.
La justícia europea confirma l'amonestació per assetjament a l'eurodiputat José Ramón Bauzá.
El tribunal desestima gairebé tots els motius del recurs de l'expresident i descriu la situació d'assetjament psicològic per part de l'expresident cap a un dels seus assistents parlamentaris quan era eurodiputat per Ciutadans.
I una enquesta del SATSE revela que una tercera part de les infermeres i fisioterapeutes de les Balears ha rebut un contacte físic no desitjat.
Que sobretot es produeix a la cintura, els braços i els glutis, ho explica la responsable de riscos laborals del sindicat, Carmen Ortiz.
No teníamos datos y es la primera vez que realizamos esta encuesta y las cifras que han resultado en Baleares son escalofriantes. Dos de cada tres enfermeras y fisioterapeutas encuestadas han sufrido acoso sexual o por razón de sexo en los últimos tres años.
Segons l'estudi, gairebé un 60% han patit comentaris sexistes ofensius i el 40% ha patit una invasió deliberada de l'espai personal.
Un menor de Menorca ha acabat urgències després que un altre intentés replicar un repte viral que circula a través de les xarxes socials.
Copiaven el repte del mata-lleó, una perillosa tècnica pròpia de la lluita lliure. Els fets varen passar dijous i el mateix dia el nin va rebre l'alta. La Federació d'Associacions de Pares i Mares demana retardar al màxim l'ús dels telèfons mòbils entre els adolescents.
Els escoltarem el dia en què han conegut que s'ha detectat a les Balears el primer cas autòcton del virus Usutu a Espanya. I en els esports, pel que fa al voleibol, el Conecta Balear Manacor juga d'aquí una hora la seva continuïtat a la Challenge Cup. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'equip manacorí necessita la victòria a la pista de l'Aux Zagreb croat, un partit que començarà a les 8 del vespre. El Conecta Balear Manacor cercarà remuntar el 2-3 de l'anada per seguir amb el somni europeu. I la Barca Menorca ha perdut el primer partit de la temporada. Les encara líders de la Superliga femenina han caigut per 3-0 a la pista del Gran Canària. I en futbol, Samu Costa ha estat protagonista avui migdia al programa Esport 3 aquí, a IB3 Ràdio. El jugador del Real Mallorca es fixa com a objectiu grupal acabar la Lliga entre els 10 primers i com a objectiu personal està entre la llista dels convocats en Portugal per disputar el pròxim Mundial. Pel que fa al partit contra el Villarreal, el tècnic Iago Barrasate ja ha pogut comptar amb Bergström i Mascarell i espera que Vedan Muriqi i Jan Vigili ja puguin entrenar demà. Només faltaria el colombià Mojica, que estaria disponible aquest divendres.
I Mallorca es prepara per a la primera possible nevada de la temporada. Davant aquesta previsió meteorològica, els Ajuntaments de la Serra i el Consell de Mallorca es preparen ja amb efectius per evitar un any més, si aquesta nevada es produeix, el possible col·lapse circulatori per anar a veure la neu. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quina és la previsió? S'espera aquesta nevada?
Sí, nevarà a la Serra de Tramuntana entre demà, hora baixa, vespre i sobretot divendres de matí. Però vaja, la previsió en termes generals és de contrastes, és bastant variada, perquè dependrem de quin vent dominant s'imposi en cada moment. Per exemple, demà a partir de migdia ja esperam precipitacions, unes plogudes, unes calabruixades també, que poden afectar principalment la meitat nord de Mallorca i a Menorca. En aquest episodi esperam poca precipitació i vici a Formentera, perquè allà tindrem majoritàriament vent de mestral. Malgrat això, no podem descartar qualque ruixadeta allà. A poc, també demà s'anirà imposant aquesta massa d'aire fred, polar, que han comentat que esperam. Per tant, a darreres hores de demà ja podem començar a veure neu al voltant d'uns 1.000 metres, a darreres hores. Sobretot seria la matinada de divendres, quan esperam que tot aquest gruix d'aire fred arribi i també aguanti la precipitació per acumular una mica de neu a la serra per davall d'aquests 1.000 metres. Podria arribar a aparèixer la neu al voltant dels 700 metres. Una altra cosa és com aferri i quant duri aquesta neu una vegada que es produeixi.
Entenc que això és mal de dir, no, Dani? Si podria continuar durant tot el cap de setmana aquesta neu aferrada?
Vos diria que probablement mantindrem neu al cim de la Serra de Tramuntana, perquè si tot va com ha d'anar, la precipitació ha de ser com a mínim generós en aquests punts més elevats, però és poc factible, poc realista pensar que la neu pot quedar aferrada al llarg del cap de setmana a zones, diguéssim, accessibles en cotxe, perquè al voltant dels 800 metres i per davall, a més parlarem d'una neu de granet, serà complicat veure neu aferrada més enllà per on dura dissabte a primeríssima hora, per tant, ja vos dic, en principi, més que altra cosa, seria els cims de la serra.
Mm-hmm. Igualment, la gent es sol desplaçar, no?, per captar aquestes imatges de la serra enfarinada. Precaució, si es va a les carreteres, que moltes vegades s'acudeix, no?, una allau de gent per veure-ho. Més enllà de les baixes temperatures que ens comentaves, alguna cosa més a destacar?
No, això, que podem tenir calabruixades pràcticament a qualsevol banda de les illes perquè tenim aire fet abastament i després el vent també serà destacable. Bufarà o bé de mestral o bé de tramuntana, per tant, atenció a la mà, perquè si passejar amb vorera de mà a costes exposades, en general tots aquests dies farà bastanta mala mà.
Gràcies, Dani. Demà concretarem si ja han pogut veure els primers flocs de neu a la Serra de Tramuntana. I en cultura, avui destacam petjades dibuixades. És el títol de l'exposició que es podrà visitar a partir de demà al Museu del Calçat i la Indústria d'Inca. La mostra s'emmarca en el Festival Internacional de Còmic de Mallorca. Vos explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 8 minuts. La Guàrdia Civil sospita que la trama Coldo podria haver-se beneficiat de les obres d'Acciona a l'aeroport de Palma. Són les feines de remodelació de la terminal que es va adjudicar la constructora per prop de 200 milions d'euros.
El darrer informe que ha transcendit de la unitat central operativa, l'UCO, inclou la imatge d'unes notes trobades al mòbil de l'empresari basc Anchon Alonso, el propietari de Servinavar 2000. Aquesta és la companyia de la qual se sospita que l'ex número 3 del PSOE, Santo Cerdán, era soci. En aquestes notes d'Anchon Alonso hi apareixen les paraules edifici processador Palma, que la Guàrdia Civil relaciona amb les obres a Son Sant Joan. De fet, segons l'informe, Alonso va enviar la imatge d'aquestes notes a qui era l'apoderat d'Acciona, Justo Vicente Pellegrini, durant una reunió telemàtica.
El nou informe de la Guàrdia Civil també incorpora les despeses que va fer la família de Santo Cerdán a l'illa d'Eivissa entre el 3 i el 13 d'agost de 2022. Esther de Miguel.
La presumpta trama encapçalada per Cerdán rebia a través de Servinavar, l'empresa de l'exsecretari del PSOE, un 2% de comissions per les adjudicacions estatals que feia a Acciona. Amb la targeta de crèdit d'aquesta empresa, Cerdán va facturar 16 pagaments per valor de 1.795 euros durant els 10 dies que va passar a Eivissa l'estiu de fa 3 anys. Figuren despeses al quiosquet de Can Tothom del Port de Sant Miquel, un pagament de 175 euros a l'usuària Eivissa Beach Hotel, 64 euros en benzina, o 148 euros al restaurant de Jardins de Fruitera. Uns pagaments que van fer Santos Cerdán, la seva dona i la seva filla a l'estiu de 2022.
Aquestes són les novetats del darrer informe de l'UCO pel que fa a les Balears, però a aquesta hora continuem pendents que Santo Cerdán surti, com deien, de la presó de Soto del Real després de 5 mesos reclòs.
El jutge del Tribunal Suprem ha acordat la seva llibertat provisional perquè considera que no hi ha risc de fugida ni de destrucció de proves. L'exdirigent socialista haurà de comparèixer cada 15 dies en el jutjat, li han retirat el passaport i té prohibida la sortida del país. D'altra banda, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al magistrat que revisi la llibertat de l'exministre José Luis Ábalos i del seu exassessor Coldo García. En aquest mateix escrit, Anticorrupció demana 24 anys de presó per a Ábalos pels delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. Per a Coldo García sol·licita de 9 anys i mig i per a Víctor de Aldama 7 anys.
La Guàrdia Civil eleva a 8 les persones investigades a Almeria relacionades amb una nova fase del cas Mascaretes. Entre elles hi ha el president i el vicepresident de la Diputació d'Almeria, a més del batle del municipi de Fines, detinguts ahir per la Guàrdia Civil. Se'ls vincula a una trama de comissions il·legals.
Han passat el vespre en dependències policials i el partit judicial els ha suspès tots tres de militància de forma cautelar. És part d'una investigació oberta el 2021 per les presumptes comissions en la compra de material sanitari durant la pandèmia. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, defensa que, a diferència del PSOE en el cas Coldo, el seu partit va actuar el mateix dia que va esclatar l'escàndol.
Suspendimos de militancia a los implicados en este caso. De forma previa, sin ninguna dilación, sin ninguna espera, el mismo día en el que se estaban realizando los registros.
Està previst que els arrestats passin demà a disposició judicial.
Precisament el cas d'Almeria ha estat l'arma del govern central davant els atacs de l'oposició pel nou informe de la Guàrdia Civil que detalla els accessos de l'ex número 3 del PSOE, Santo Cerdán. Uns i altres s'han acusat de corrupció en una nova sessió de control al Congrés dels Diputats.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat la paràlisi, diu, de l'executiu de Pedro Sánchez, mentre que el president ha tret pit per la bona marxa de l'economia espanyola.
Su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca.
Lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de qué, de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país.
En aquest context polític, el darrer baròmetre del CIS manté el PSOE com la força política més votada si hi hagués eleccions generals ara mateix, però el PP retalla gairebé 5 punts als socialistes. El sondeig del mes de novembre arriba després de la decisió de Junts de rompre amb el govern de Pedro Sánchez i després de la dimissió de Carlos Mazón.
Els socialistes obtindrien el 32,5% dels vots, són 10 punts d'avantatge sobre els populars, que assolirien el 22,5% dels suports. Vox es consolida com a tercera força política i obtindria el suport de prop del 19% dels votants, és a dir, a manco de 4 punts del PP. Sumar no obtindria el 7%.
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la llei de projectes estratègics residencials presentat pels partits d'Esquerra amb el suport d'entitats proteccionistes de les Illes. És la llei estrella del govern que permet la construcció d'habitatges en sòl rústic en els municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els de més de 10.000, Toni Sastre.
Ara el tribunal donarà 15 dies al govern perquè es personin el procés i aporti al·legacions. El recurs considera que la nova llei autonòmica passa per damunt dels planejaments municipals vigents. També que es podrà superar la densitat màxima i que aquest fet implicarà una manca de serveis com aparcaments o subministrament d'aigua. A més, critiquen que suposa una desregulació urbanística i territorial a través d'amnisties massives als infractors i que promouen l'especulació. El portaveu parlamentari socialista, Iago Negueruela, assegura que la societat balear està d'enhorabona.
Llei que després d'ahir és pràcticament la llei de la gravadora, que vàrem parlar, per els grups que hem presentat, però també per tota la societat civil, per l'acte que vàrem fer amb el Fòrum de la Societat Civil, o el GOP, va liderar aquest, també aquesta iniciativa, doncs jo crec que per tots també és un dia d'enhorabona.
I avui la presidenta del govern ha descartat ara per ara convocar eleccions anticipades i fins i tot manté l'esperança d'aprovar uns pressupostos per l'any que ve. Així ho ha aclarit després que ahir va etzibar el PSIP i Vots que ells tenen més por uns comicis que el seu partit.
La presidenta de l'executiu ha recordat que ha aconseguit aprovar dos pressupostos des que va començar la legislatura amb el suport de Vots i preveu tirar endavant uns nous comptes per l'any que ve, tot i que ara no té els vots favorables dels seus socis ni de cap altre partit. Però ens ha dit que el debat parlamentari genera molt de renou, un fet que lamenta, i ha comparat la situació de les Balears amb la de l'Estat en resposta a la petició d'eleccions anticipades.
Si no li fan por ses urnes i el que denuncia és que si hi ha paràlisi hi ha d'haver urnes, perquè no se convoquen ses urnes aquí on s'han de convocar, que és en el govern d'Espanya. Llavors, si hi ha paràlisi també amb sa capacitat de governar o poder seguir un full de ruta del govern i que mos afecta directament a les comunitats autònomes.
Avui a la Junta de Portavols al Parlament totes les formacions s'han mostrat preparades per fer front a un hipotètic avançament dels comicis.
El Partit Socialista creu que Marga Proens avui ha fet marxa enrere. Iago Negueruela assegura que la presidenta avui ha rectificat, la qual cosa considera demostra la debilitat del seu govern.
Lo que pasó ayer es un síntoma de la inestabilidad que tiene el gobierno. También de la frivolización por parte de la presidenta con el adelanto electoral. Es absolutamente incoherente decir ayer elecciones y hoy estabilidad.
Els populars diuen que no convocaran les eleccions per oportunisme i creuen que freguen la majoria absoluta. Tot el contrari que el Partit Socialista, segons Sebastià Sagreras.
Tots són conscients que el Partit Socialista i els Balears està en la pitjor situació dels darrers 15 anys. Per no tenir, no tenen ni líder.
Manuela Cañadas de Vots creu que la seva formació pot guanyar una bona part del pastís electoral.
Las elecciones no se anuncian, se convocan. Y nosotros, precisamente nosotros, no tendríamos ningún miedo, sino que estaríamos contentos.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha demanat a la presidenta que se centri en els problemes de la ciutadania, mentre que Josep Castells, de Més per Menorca, s'ha mostrat convençut que ara l'esquerra guanyaria Menorca.
Emprar la possibilitat de les eleccions anticipades com una amenaça dialèctica en una resposta parlamentària sigui no només imprudent, sinó que sigui irresponsable.
Nosaltres no tremolaríem en absolut. Estem totalment preparats. Nosaltres tenim una expectativa molt legítima i molt sòlida de que si es repeteixen les eleccions a Menorca pogués haver-hi un gir.
I la justícia europea ha confirmat l'amonestació a l'ex-president José Ramón Bauzá per assetjar psicològicament a un dels seus assistents parlamentaris quan era eurodiputat per Ciutadans.
Un fet pel qual Bauzá ja va ser advertit, encara que no sancionat el 2024. L'ex-president ho va recórrer davant la justícia europea i ara el tribunal ha desestimat gairebé tots els motius de recurs. De fet, només li concedeix que varen ser excessius els gairebé 11 mesos que van passar entre el comitè intern que examina el cas d'assetjament, va remetre el seu informe acabat a la presidència del Parlament i l'anunci de l'advertència. Per aquest motiu es condemna l'Eurocambra a carregar, a més de les seves costes judicials, la meitat de les costes de Bauzá.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits. Familiar, laboral, d'oci, íntim. Amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
7 i 19 minuts, anem amb una notícia de darrera hora. En aquests moments s'ha produït la imatge del dia. L'ex número 3 del PSOE, Santo Cerdán, acaba de sortir de la presó de Soto del Real.
Les primeres imatges de Santo Cerdán, 5 mesos després...
No podem escoltar aquestes declaracions. Està fent en aquests moments declaracions a la sortida de la presó de Soto del Real a Madrid. Santo Cerdán ha sortit en aquests instants quan són les 7 i gairebé 20 minuts. Ha estat després de 5 mesos reclòs i quan avui el jutge del Tribunal Suprem ha dictat la seva llibertat provisional. Considera que ja no hi ha risc de fugida ni de destrucció de proves. L'ex número 3 del PSOE haurà de comparèixer cada 15 dies en el jutjat. Li han retirat el passaport i té prohibida la sortida del país. En aquests moments Santo Cerdán s'està dirigint cap al cotxe per abandonar la presó de Soto del Real, com dèiem, una imatge del dia que s'ha produït en aquests instants.
Su salida en libertad provisional de la prisión de Soto.
Una imatge, com deien, que s'ha produït a les 7 i 20 minuts. En aquest moment, Santo Cerdán se'n va amb una llau de periodistes que intenten captar aquesta imatge. Com deien, és la imatge del dia. Intentarem recuperar les declaracions que s'han produït en aquesta sortida de la presó de Soto del Real, tot d'una que puguem. Les vos oferirem. Ara continuem amb més continguts.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'acusada per l'incendi en una casa a Ses Països, a Eivissa, té antecedents per ruixar amb oli la cara d'una exparella. El foc va acabar amb la vida d'un home depenent de 77 anys i va posar en risc la d'altres dues dones. En el tercer dia de judici s'ha produït un nou gir a l'Audiència Provincial de Palma quan els agents responsables de la investigació han exposat que la presumpta assassina tenia antecedents violents i també per incendis anteriors, a més d'existir conflictes en la família de la víctima i un coneixement detallat de l'habitatge. Elena Gregori.
Un investigador de la Benemèrita ha explicat que Isabel Castaño, segons expedients anteriors, tenia antecedents. És Eduardo Herrero, comandant de la Guàrdia Civil.
Un compañero suyo, el doctor Gustavo, le ha comentado en esa junta que sospechaba que Isabel había tenido algo que ver con un incendio en el que había muerto una persona, un incendio en San Antonio. Claro, cuando nos dicen esto, nosotros, pues el foco de Francisco lo pasamos a Isabel, vamos a ver quién es Isabel. Y vemos que Isabel, en nuestras bases, nos aparece relacionada con otro incendio ocurrido en Benisalem y además aparece investigada como un presunto delito de lesiones tras rociar aceite hirviendo a su expareja en el año 2015.
Els agents han detallat que l'incendi va ser provocat. Es van trobar dos focus, un al sofà de casa i l'altre sota el cotxe, on s'havien col·locat coixins de vora el dipòsit de benzina.
Una vez ambas inspecciones oculares que realizan, repito, se confirma que el incendio ha sido provocado habiendo diferentes focos, los bajos del vehículo en el garaje y la zona interior en el salón. Desconocemos si hay uno o más focos en el salón, sabemos que es esa zona. La inspección ocular del equipo de Ibiza, que antes teníamos abierto en el atestado, la inspección ocular primera, se localiza en la calzada dos cerillas y un blister de diazepam.
A més, la Guàrdia Civil ha mostrat en imatges el recorregut que va fer l'acusada la nit de l'incendi, des del seu domicili fins a Ses Països, i han remarcat que el dia de la seva detenció, una setmana després del succés, va mentir en tres ocasions.
I a Menorca, un menor ha acabat urgències a l'hospital de Mahó, l'hospital d'aquesta illa, després de rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre menor. El mateix dia ja va rebre l'alta, que copiaven el repte de Matalló que havien vist a les xarxes socials.
Va córrer dijous passat vespre a les instal·lacions del Club Deportiu Menorca. Arran dels fets, la Policia Nacional farà xerrades dels perills dels continguts de les xarxes socials, internet, el centre d'on són els dos menors, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca demana retardar al màxim l'ús dels mòbils entre els adolescents per l'accés a continguts que són també insensibles amb la violència. Són Benito Nogales, el portaveu de la Comissaria de Policia Nacional de Mahó, i Néstor Tejero, el vicepresident de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca.
Nos encontramos niños que con 10 años tienen acceso a muchas aplicaciones a través de Internet que no están pensadas para su edad. De hecho, no pueden acceder a ellas con su edad y utilizan perfiles de los padres autorizados por los padres.
Ens trobem en aquest cas, per exemple, uns fiets de 10-12 anys, molt petits, massa petits segurament per entendre la gravetat d'allò que estaven veient a les xarxes. Per tant, com que és massa pres, probablement no estan capacitats encara per entendre-ho i repeteixen coses de forma molt perillosa. Llavors sí, és molt preocupant.
I s'ha detectat a les Balears el primer cas autòcton del virus Usutu a Espanya. El va identificar el Banc de Sang de les Balears el juliol de l'any passat en un donant resident a l'illa i s'ha fet públic ara en una revista científica. La majoria d'aquestes infeccions no generen símptomes, però poden arribar a ser greus si afecten un pacient immunodeprimit.
El cas es va detectar en un donant de sang de Mallorca que no havia sortit de les illes i per això s'ha classificat com autòcton. El virus Usutu és molt similar al virus del Nil i arriba d'Àfrica a Europa en la migració de les aus. L'única manera d'infectar-se és la picada d'un moscard culets que hagi picat abans una au infectada. Totes les mostres del donant de sang s'analitzen d'abril a desembre per evitar la transmissió del virus del Nil en les transfusions i així és com es va detectar aquest cas de virus Usutu. Teresa Jiménez és la directora mèdica del Banc de Sang i Teixits.
Los bancos de sangre somos instituciones que lo que hacemos es hacer análisis a la gente sana y detectamos infecciones asintomáticas, porque si están enfermos, si tienen fiebre, si se encuentran mal, no vienen a donar, o no les recomendamos que donen. Entonces, eso ya sería en los hospitales. Pero aquí lo que hacemos es cribar a muchísima población.
I després de les crítiques dels treballadors del Centre de Salut de l'Escorxador pel mal estat de l'edifici, l'IB Salut ha anunciat que destinarà 42.000 euros per pintar les instal·lacions del centre, arreglar-ne la fusteria, tant interior com exterior, a més d'optimitzar els espais d'emmagatzematge.
El gerent d'Atenció Primària de Mallorca, Carlos Raduan, ha explicat que precisament davant l'antiguitat de la instal·lació i vist que és un edifici catalogat, es va decidir traslladar l'activitat a un nou centre de salut, encara per construir el Parc Sanitari de Bons Aires, és a dir, a l'antic psiquiàtric. Unes obres que es preveu que licitin l'any que ve.
Hemos ido haciendo durante los dos años anteriores y este año se van a necesitar más obras de adecuación del centro, o menos de subsanación de las deficiencias que se iban encontrando. El año pasado, en los últimos años, se han gastado, creo que son alrededor de 60.000 euros en corregir el mostrado de admisión, en cambiar todo lo que son los falsos techos, en cambiar la luminària del centre de salut i reformes d'alguns baños.
I una tercera part d'infermeres i fisioterapeutes de les Balears ha rebut un contacte físic no sol·licitat ni desitjat, sobretot a la cintura, els braços i el glutis. És una realitat que el sindicat d'infermeria SATSE treu a la llum sobre dues professions històricament estereotipades i sexualitzades.
Són dades d'una enquesta que també mostra que gairebé un 60% han patit comentaris sexistes ofensius. La responsable de riscos laboral del sindicat, Carmen Ortiz, assegura que moltes d'aquestes conductes i situacions poden arribar a constituir assetjament sexual.
No teníamos datos y es la primera vez que realizamos esta encuesta y las cifras que han resultado en Baleares son escalofriantes. Dos de cada tres enfermeras y fisioterapeutas encuestadas han sufrido acoso sexual o por razón de sexo en los últimos tres años.
Ortiz avisa que en 8 de cada 10 casos la dona no denuncia ni ho posa en coneixement del centre sanitari perquè no saben quins són els protocols o no hi confien. En molts de casos són els superiors, els companys mateixos, que generen aquestes situacions.
Fundamentalmente por miedo a represalias, miedo a tener que verle cada día en el trabajo a ese compañero al que ha denunciado. También desconocen que en Baleares tenemos un procedimiento. Lo desconocen y desconocen que tienen esos derechos.
L'enquesta de SATSE forma part de la campanya d'informació i sensibilització que amb el lema «Sí que passa, és assetjament» ha posat en marxa el sindicat en el marc del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que és dia 25 de novembre.
I la campanya del govern del 25N d'enguany interpel·la tota la societat. El lema és «Alça la veu davant la violència cap a les dones» i vol conscienciar de la importància de fer costat a les supervivents i de rebutjar públicament qualsevol tipus de violència.
La presidenta Marga Provenç ha recordat que d'ençà que s'entenen registres des del 2003, 46 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a les Illes Balears. La darrera, el mes de març d'enguany, na Joana.
La resposta no pot ser només institucional. La resposta ha de ser compartida. La responsabilitat és nostra, de tots, de les famílies, de l'entorn, de la comunitat.
El govern ha explicat que continua fent feina per reforçar el servei d'atenció a les víctimes, però fa una crida a la ciutadania per poder frenar la violència masclista.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Santos Cerdán és número 3 del PSOE. Ha sortit ja de la presó després de 5 mesos reclòs per la seva presumpta implicació en la trama Koldo. Ha estat fa uns minuts que ha denunciat mentides sobre ell.
Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
El jutge ha decretat la llibertat provisional per a Cerdán avui mateix.
Cerdán haurà de compareixer periòdicament als jutjats i té prohibit sortir d'Espanya. D'altra banda, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat revisar la llibertat de l'exministre José Luis Ábalos, per qui demana 24 anys de presó, i del seu exassessor, Koldo García.
La llibertat provisional de Cerdán arriba el mateix dia en què em sabut que la Guàrdia Civil sospita que la trama Koldo podria haver-se beneficiat de les obres de remodelació de l'aeroport de Palma.
És la reforma de la terminal que es va adjudicar la constructora Acciona per prop de 200 milions d'euros. La Guàrdia Civil ha descobert unes notes al mòbil del propietari de Servina Bar, la companyia de la qual se sospita que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, era soci. En aquestes notes hi apareixen les paraules edifici processador Palma, un fet que la Guàrdia Civil relaciona amb les obres a Son Sant Joan.
Un informe que també incorpora les despeses que va fer la família de Cerdán a l'illa d'Eivissa entre dia 3 i 13 d'agost de l'any 2022, unes despeses que ascendeixen a 2.000 euros. I el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la llei de projectes estratègics residencials presentat pels partits d'Esquerra amb el suport d'entitats proteccionistes de les illes.
És la llei estrella del govern que permet la construcció d'habitatges en sòl rústic en els municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els més de 10.000. El recurs considera que la nova llei autonòmica passa per damunt dels planejaments municipals vigents. El Tribunal donarà ara 15 dies al govern per que es personin al procés i aporti al·legacions.
Una enquesta del SATSE revela que una tercera part de les infermeres i fisioterapeutes de les Balears ha rebut un contacte físic no desitjat.
Que sobretot es produeix a la cintura, els braços i el glutis. Ho explica la responsable de riscos laborals del sindicat, Carmen Ortiz.
No teníamos datos y es la primera vez que realizamos esta encuesta y las cifras que han resultado en Baleares son escalofriantes. 2 de cada 3 enfermeras y fisioterapeutas encuestadas han sufrido acoso sexual o por razón de sexo en los últimos 3 años.
Segons l'estudi, gairebé un 60% han patit comentaris sexistes ofensius i el 40% ha patit una invasió deliberada de l'espai persona.
I un menor de Menorca ha acabat a urgències després que un altre intentar replicar un repte viral que circula a través de les xarxes socials.
Copiaven el repte de Matalleó, una perillosa tècnica pròpia de lluita lliure. Els fets van passar dijous i el mateix dia va rebre l'alta. La Federació d'Associacions de Pares i Mares demana retardar al màxim l'ús dels mòbils entre els adolescents.
Passen 3 minuts de les 7:30. Un moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començant parlant del voleibol, perquè el Connecta Balear Manacor juga d'aquí a poc menys de mitja hora la seva continuïtat a la Challenge Cup.
Bon vespre. L'equip manacorí necessita la victòria a la pista de l'AUK Zagreb Croat, un partit que començarà a les 8 en punt. El Connecta Balear Manacor cercarà remuntar el 2-3 de l'anada i en el cas que guanyi per aquest mateix resultat hi haurà un 6-7 de desempat. Andreu Mesquida és l'expresident del Connecta Balear Manacor.
Jo confio en els nostres jugadors. Són molt joves, la veritat és que són molt joves, però ja n'hi ha que tenen experiència i crec que tenim un equip que s'hi poden fer frent, tenen els croates. Pot sortir bé o pot sortir malament, però crec que no podrem ficar en el partit.
I la Barca Menorca ha perdut el primer partit de la temporada. Les líders de la Superliga femenina han caigut per 3-7-0 a la pista de Gran Canària. Tot i així, les menorquines segueixen al capdavant de la classificació en 6 victòries i només aquesta derrota. La pròxima cita de la Barca Menorca és aquest dissabte contra l'Alcobendas. Pel que fa al futbol i el Reial Mallorca, protagonisme pel migcampista Samu Costa, que ha passat pels micròfons del programa Esport 3 aquí a IB3 Ràdio. Samu Costa no és conscient de la classificació, però tot i així s'ha mostrat ambiciós.
Un poco humildes y saber que este año a lo mejor toca sufrir un poco más, pero lo que depende de mí, pues no vamos... Es que no hablo ni en bajar, porque eso para mí no es opción y no va a pasar. Hablo que quiero... quedar top 10, quiero quedar peleando por esos puestos, es mi objetivo personal.
Els de Iago Barrasate han continuat preparant el partit de dissabte contra el Villarreal. Pel que fa als internacionals, avui ja s'ha entrenat el porter Lucas Bergström i Omar Mascarell ho ha fet al gimnàs. També s'espera que Jan Virgili i Vedat Muriqi ja es puguin entrenar demà i Mojica el divendres. D'altra banda, ja tenim horari pel partit de la jornada de 7. El València i Reial Mallorca es jugarà divendres de 9 de desembre a Mestalla a les 9 del vespre. I la selecció espanyola absoluta va empatar a 2 contra Turquia i ara sí està classificada oficialment pel Mundial. Els gols d'Espanya van ser obra de Dani Olmo al minut 4 i Mikel Oyarzabal al 54. Els de Luis de la Fuente finalitzen aquesta fase de classificació per al Mundial en 5 victòries, un empat i amb un total de 31 partits imbatuts. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Hemos encontrado un partido que en el primer tiempo creo que podíamos haber ido ganando con cierta holgura, con cierta diferencia en el marcador, y en el segundo tiempo pues ha tenido más alternativas, ¿no? Pero aún así creo que el partido era también para haberlo ganado. En cualquier caso, felices de estar en un Mundial, clasificados para un Mundial, de la manera que lo hemos hecho.
El seleccionador ja pensa en el sorteig del divendres 5 de desembre a Washington, on Espanya coneixerà els seus rivals de grup del Mundial de l'any que ve. I a la primera federació, l'UD Eivissa ha tornat avui a la feina després de descansar ahir i ho ha fet amb protagonista a la sala de premsa, el porter Ramon Juan. Víctor Sancho, bon vespre.
Ramon Juan ha confirmat que tàcticament han crescut, que estan fent feina molt còmodes i que en els darrers dies Miguel Álvarez se centra en la parcel·la ofensiva. L'escoltam.
No estamos sintiendo cómodos y creo que es la línea a seguir. Hemos crecido mucho, sobre todo a nivel defensivo y a lo mejor a nivel... sobre todo táctico. A partir de hace una semana y media, pues empezamos a trabajar el tema más ofensivo y centrarnos un poquito más en eso y creo que las valoraciones son buenas.
L'equip millora, però no l'encerta porteria. No han fet gol en els darrers 4 partits. Ramon Juan diu, però, que tenen grans davanters.
La realidad es que están en una mala dinámica que creo que a la que metan un gol esa dinámica se va a quitar y van a ser los delanteros que se ve todos los días en los entrenamientos, porque la verdad que son delanteros de un nivel muy alto. O sea, de verdad que os invito a que, bueno, vosotros que estáis en muchos entrenamientos, que lo podéis ver.
L'Eivissa entrenarà demà i passat en torn de tarda, a la mateixa hora que el partit davant l'Europa de diumenge, 6:30.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal només va poder empatar 2 gols contra el líder de la Lliga, el Pozo Murcia. El conjunt mallorquí va sumar un punt contra l'equip murcià Somos gràcies a les dianes de Lini Ribillos. Ara tota l'energia es guarda per dimarts, on el Palma encetarà la defensa del títol de Champions a Hongria amb el partit d'anada dels vuitens de finals contra el Kif. I a la Copa del Rei, el Gasifred Atlètic no va poder donar la sorpresa contra el Jaén de la primera divisió. Els eivissencs van plantar cara, però perderen per 2-3. I un any més torna el Torneig per a la Igualtat Ciutat de Palma. És ja la quarta edició i es consolida com a peça fonamental en la promoció del futbol sala femení. Un torneig, però, que també té un caire solidari. Aquesta vegada la recaptació es destinarà a l'Associació Tardó, que es dedica a pal·liar els efectes de la pobresa. El torneig es disputarà el pròxim diumenge 23 de novembre al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. I en tenis, Jaume Munar es converteix en el nou número 1 d'Espanya a la Copa Davis degut a la baixa de Carlos Alcaraz. L'equip espanyol amb el mallorquí al capdavant, Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers, debutarà a la competició demà a les 10 del matí contra Txèquia als quarts de final. Jaume Munar afronta amb molta il·lusió aquesta cita. Sentim el tenista mallorquí.
Llego muy bien, ha sido un año fantástico para mí a nivel personal, también convivencias nuevas como ha sido formar parte del equipo nacional durante las otras eliminatorias. Llego aquí con un grado más de experiencia, con muchísimas ganas, físicamente bien y tenísticamente preparado, así que todo a punto.
I per acabar amb bàsquet, el Palmer i el Sant Antoni diuen adeu a la Copa d'Espanya en les derrotes d'ahir d'amb dos conjunts balears. El conjunt mallorquí va perdre Margariños contra l'Estudiantes per 90-77. Un mal parcial al tercer quart va ser la causa principal d'aquesta eliminació del Palmer als vuitens de final. Per altre costat, el Sant Antoni no va poder controlar Ourense després de caure 72-83.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lent amb el suport del Consell de Mallorca.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas,
un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre a Cima de Palma, de dilluns i divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984-2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El preu de l'habitatge continua disparat a les Balears. El metre quadrat supera els 3.600 euros a les Illes, segons l'estadística del Ministeri d'Habitatge. Només la Comunitat de Madrid registra un import més elevat que l'arxipèlag.
De fet, la Comunitat de Madrid i les Balears són les úniques regions del país que superen els 3.000 euros per metre quadrat. En termes percentuals, el preu de l'habitatge s'ha encarit un 14,5% a les Illes en el tercer trimestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any passat. És un augment que se situa per damunt de la mitjana estatal, que ha estat del 12%, que és un rècord absolut en tota la sèrie històrica que va arrencar el 1995.
Això quan l'habitatge públic torna a Ferreries 15 anys després, el govern tramita 3 noves promocions per construir 49 pisos socials d'Axel Camarasa.
Es faran en 3 solars, 21 habitatges a l'Avinguda Son Morera, on es preveu també un aparcament subterrani. Una segona promoció es farà al carrer Des Migjorn Gran, 20 habitatges públics en un terreny adquirit per tanteig i retracte. El darrer complex es farà al carrer Jaume Mascaró, en aquest cas 8 pisos en un solar municipal cedit a l'Ibavi. La inversió total supera els 9 milions d'euros i l'objectiu és iniciar les obres el 2026. El projecte es beneficiarà, a més, del procediment express que permet la llei d'actuació urgents destinades a l'obtenció de sòl mitjançant projectes residencials estratègics. Una llei que també estableix el requisit de 5 anys de residència per optar a aquests habitatges públics. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
Que hablamos siempre de vivienda para residentes
en nuestras islas. Esto para nosotros es muy importante porque estamos hablando del problema que nos atañe a todos, el problema que nos atañe como residentes en las Islas Balears.
Serà la major promoció pública feta mai a Ferreries.
El sindicat Estell lamenta que el govern central de coalició no està disposat que tots els treballadors públics, independentment de la seva categoria, percebin el mateix complement de residència. Així ho ha expressat el sindicat després de reunir-se avui amb el grup de Sumar en el Congrés a Madrid. Aquest és un compromís que ha adquirit el govern de les Illes, que ha pactat amb el sindicat que sigui una realitat a partir de l'any que ve. A més, encara no hi ha un calendari d'actualització del complement de residència.
A la trobada del secretari general de l'Estell, Miquel Gelabert, ha reclamat al diputat mallorquí Vicenç Vidal que el més de 18.000 treballadors públics dels ajuntaments i consells insulars percebin el mateix complement que els empleats que depenen de la comunitat autònoma.
La diputada també considera que no hi ha d'haver distinció entre grups, però ens ha confirmat que des del Partit Socialista no estan d'acord, bàsicament per un tema pressupostari, però que no estan d'acord en no destriar per grups. Nosaltres les hem dit que no té raó de ser que cobri el grup superior cobri més que el grup inferior.
Sumar s'ha compromès a incloure les propostes de l'Estell en una esmena a la llei de funció pública de l'administració de l'Estat que, segons ha pogut saber el sindicat, ara mateix està aturada. El sindicat també ha aprofitat per fer un seguit de peticions en matèria d'educació. Entre aquestes hi ha la reducció de la burocràcia i anticipar l'edat de la jubilació dels docents als 62 anys.
I el Servei d'Ocupació de les Balears ha firmat avui la renovació dels 33 concerts amb 24 entitats del tercer sector fins al febrer de 2027 amb un pressupost de 23,1 milió d'euros.
D'aquesta manera es dona continuïtat als serveis d'orientació i acompanyament laboral destinats a persones amb especials dificultats d'inserció. Amb aquesta renovació s'incorporen 233 places noves i el total d'anuals concertades és de 5.253. Catalina Cabré és la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social.
No només renovam un acord administratiu, reafirmam un compromís conjunt amb les persones que més ho necessiten. Les Illes Balears són una terra d'oportunitats, però també una terra en què encara hi ha persones que per diferents motius troben més barreres a l'hora d'accedir al mercat laboral. I davant d'aquestes barreres, la resposta ha de ser col·lectiva, coordinada i sostinguda en els temps.
I les patronals hoteleres, comercials i de restauració posen en marxa la campanya Palma per tu, amb una trentena d'hotels oferiran descomptes exclusius per a residents a les Balears perquè puguin gaudir de la capital de les Illes els dies previs a Nadal. L'objectiu és dinamitzar la ciutat aprofitant tots els actes culturals i d'oci programats per aquests dies, com els mercadets o la il·luminació nadalenca.
A partir de divendres es posarà en marxa el web palmapertu.com per accedir a les ofertes. De fet, a la campanya també hi haurà descomptes als ferris de Baleària o als vols de Webfly per poder viatjar fins a Mallorca. A més, també s'oferiran, juntament amb les pernoctacions hoteleres, altres experiències com consumicions als mercadets de Nadals o viatges en atraccions per a infants. Francisco Serrano és president de l'Associació Hotelera de Palma.
Todos muy concienciados y todos muy sensibles, sobre todo a la hora de hacer algo que se traslade a nuestros a la gente nuestra, a los residentes, y brindarles pues que Palma está viva, que Palma tiene mucha magia y que es una maravilla poder visitarla, sobre todo en esas fechas.
Les reserves es podran fer a hotels de Palma entre el 9 i el 23 de desembre. El tinent d'alcalde de Turisme de Ciutat, Javier Bonet, ha destacat la importància que diverses associacions i entitats relacionades amb el transport, restauració comercial o hotelera s'hagin posat d'acord per un objectiu comú.
Mallorca es prepara per la primera nevada de la temporada. S'espera que a partir de demà entri una massa d'aire fred que causarà una baixada de temperatures considerable. De fet, divendres la cota de neu baixarà fins als 500 metres. Davant aquesta previsió meteorològica, els Ajuntaments de la Serra i el Consell de Mallorca es preparen per evitar un any més el col·lapse circulatori per l'efecte crida.
L'Ajuntament de Sol i Sou han informat que tenen els efectius municipals preparats en el cas que hi hagi una allau de gent que vagi al Puig Major o cap a Lluc per veure la neu. Són el balde de Souba, Joan Roger, i el regidor de Governació de Solla, Carlos Darder.
tenim policia local per cobrir les necessitats que hi pogués haver. En segon lloc, tenim una agrupació local de protecció civil, que també en casos d'emergència s'activa. En tercer lloc, l'Ajuntament estarà en coordinació amb Soldós.
Reforçam el servei de la policia local, activam la nostra agrupació local de protecció civil. Després sabem que la neu pot dur caiguda de marges, caiguda de branques pas de muntespins o diferents arbres que ens trobam a la carretera de Fuimajor, per la qual estirem pendents i activats amb més personal.
També el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca tindrà actius aquest dies 100 efectius de les brigades de manteniment per si haguessin d'actuar. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
Quan s'adona la situació i es produeix el fenomen climàtic advers, doncs nosaltres sempre demanem prudència i que escoltin molt les indicacions dels serveis d'emergència. I nosaltres actuarem de reforç i sempre de la mà i coordinats amb els serveis d'emergència i la DGT.
Tot això quan AEN ha activat el pla d'actuacions hivernals davant de contingències de gel i neu a l'aeroport de Sant Joan a Palma i a 20 aeroports més de tot l'estat.
I el Consell de Mallorca destinarà 180.000 euros per reformar el talús de Fornalutx, que és la gran marjada que hi ha a l'entrada del poble per la carretera del Puigmajor. Unes obres per reduir el risc d'esbaldrec d'aquest indret situat per damunt d'una zona d'estacionament de vehicles.
El talús es reforçarà mitjançant pilars de formigó transversals i una xarxa metàl·lica d'alta resistència. El balde de Fornalutx, Francesc Marroig, remarca que era urgent iniciar aquestes obres.
Aquí molta gent és la banda que la gent emplea sovint per travessar el poble, per anar a una banda, a l'altra. A part que també tenim dos restaurants que pues, és una cosa que és bastant delicada perquè ve gent d'altres municipis a veure murs fins de setmana i hem de mirar de que això no hagi cap incident.
L'obra començarà el mes de gener i s'allargarà durant 4 mesos.
I la segona fase de les obres de millora del Parc de la Mà de Palma començaran a la primavera de l'any que ve amb un pressupost de 9,4 milions d'euros. Les obres inclouran la renovació del paviment, serveis i millores d'accessibilitat.
Cort assegura que es faran de manera escalonada i, per tant, no serà necessari tancar el parc per complet. Les obres s'allargaran durant 20 mesos. Belén Soto és la regidora d'Infraestructures.
Siguiendo la línea de la primera parte, esta segunda fase mantendrá íntegramente el diseño original del parque, sustituyendo los materiales deteriorados y rehabilitando las infraestructuras que lo precisen, respetando siempre la composición del espacio.
A la zona on ara s'actuarà també es canviarà el mobiliari urbà, se substituiran els arbres i palmeres en males condicions, s'eliminaran desnivells i es millorarà la accessibilitat del parc.
I les obres de connexió de la planta desalinitzadora de Ciutadella amb la xarxa municipal d'aigua està previst que comencin a principi de l'any que ve.
Són els terminis amb els quals fa feina la Conselleria de la Mai del cicle de l'aigua. El projecte ha de permetre bastir-ne el nucli urbà i donar una treva als aqüífers cada vegada més malmesos i amb pitjor qualitat. Al mateix temps implica també incrementar l'activitat de la desaladora que funciona per davall del seu màxim rendiment. Els treballs tenen un cost d'uns 7 milions i mig d'euros, dels quals ja se'n disposen de 6. Ara mateix ja revisa el projecte tècnic com a passa prèvia a la licitació de les obres. El conseller del cicle de l'aigua és Juan Manuel Lafuente.
Tenim una financiació de pràcticament 6 milions d'euros a l'execució d'aquesta connexió i crec que és una obra fonamental per assegurar que Ciutadella pugui deixar descansar els seus aqüíferos i pugui tenir una garantia de subministre a tota la xarxa municipal de Ciutadella. És una qüestió per nosaltres bàsica i fonamental.
Juanfran Pérez Llorch ha presentat avui la seva candidatura a la presidència de la Comunitat Valenciana en substitució de Carlos Mazón. El fins ara portaveu del PP a les Corts Valencianes ha apel·lat a la responsabilitat de vots per assolir un acord. Neus López.
Pérez Llorca ha dit que el més important és cercar l'estabilitat i la continuïtat de les polítiques del Consell per avançar en la reconstrucció de la província de València. El candidat del Partit Popular a la Generalitat ha afirmat també que és necessari seguir en les negociacions amb Vox, que continua pressionant en les seves exigències.
Si hay que firmar un documento o no hay que firmar un documento, para mí no es relevante y le diré por qué. Porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos que hemos llevado. Y aquí saben que tenemos unos presupuestos en vigor que ya se firmó también un acuerdo en su día. Por lo tanto, yo no creo que necesario que sea vital firmar ese acuerdo.
I a la crònica internacional, al Manco, 20 persones han mort en una nova onada d'atacs russos contra Ucraïna. Rússia ha llançat 470 drons, 48 míssils també, sobre una desena de regions del país.
Els atacs russos han causat danys a instal·lacions energètiques i altres infraestructures civils. A la província de Kharkiv, un altre atac de les forces russes, han deixat més de 60 ferits. Aquesta nova ofensiva de Moscou arriba mentre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky és a Istanbul, on tenia previst reunir-se amb l'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, per forçar Rússia a seure a dialogar i trobar una sortida diplomàtica al conflicte.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, sí, no. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre de Chanquita.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no, igual no. Que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
5 minuts per les 8, moment per la cultura.
Deixa'm fer un dibuix. Deixa'm fer un dibuix.
Petjades dibuixades és el títol de l'exposició que es podrà visitar a partir de demà al Museu del Calçat i la Indústria d'Inca.
La mostra s'emmarca en el Festival Internacional de Còmic de Mallorca. 13 dibuixants de còmic i han fet 13 propostes amb la sabata com a referent. Joan Roig n'és el comissari.
Petjades dibuixades és una proposta que ha fet el Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca al Museu del Calçado d'Inca, en la que se ha propuesto a 13 autores de cómic de Baleares que hagan una historieta de una página sobre un tema que les haya dejado huella por algún motivo y que tenga relación con el calzado.
Tots 13 s'han animat a dibuixar les seves petjades amb propostes ben diverses. El dibuixant, també ho seguí, ens enfronta a una realitat no gaire llunyana i ben d'actualitat.
Vaig tenir clar que volia fer aquesta reivindicació de tot el del drama que estava passant i que està passant a Gaza, no? Amb el tema de Palestina i el genocidi.
Les propostes són diverses. Per exemple, el dibuixant Pere Joan mostra peus descalços. Si voleu conèixer les petjades dibuixades, podeu visitar l'exposició al Museu del Calçat d'Inca a partir de demà.
I aquesta veu segur que vos és ben familiar.
Quan la nit ha arribat i a la terra es fos i la lluna ets única llum que es veu.
És la inconfusible veu de Cris Joanico que protagonitzarà el concert de Cloenda de l'11 Congrés Nacional d'Alzheimer i el 15 Congrés Iberoamericà d'Alzheimer amb el concert La vida abans d'aquesta malaltia.
Serà demà a partir de les 8 al Teatre Principal de Mahó, en un acte solidari organitzat per la Federació d'Associacions dels Malalts d'Alzheimer a les Illes Balears.
M'agrada que està al dia, perquè cada dia surten nous casos i que depèn de consciència de les problemàtiques que duc aquesta enfermetat, no només els malalts que la pateixen, sinó també a la gent que els acuida.
La Cloenda és a Mahó, però el congrés s'ha celebrat a Eivissa, on ha plegat més de 500 participants d'Europa i Llatinoamèrica per abordar els avanços en la lluita contra aquesta malaltia.
I el cantant mallorquí Marc Seguí presentarà aquest divendres el seu nou disc No tengo prisa, atur.
Yo lo to juntito frente al mar. Sé por dónde quieres ir a parar. Aunque mires así no servirá.
Serà es gremi a Palma a les 9 del vespre. L'escenari íntim d'aquest espai es vestirà de gala per acollir una de les veus més dolces i potents de la música emergent balear, la de Marc Seguí, que escoltant de fons amb Tiroteo. El cantant interpretarà els temes del seu nou disc i farà un repàs de les, cançons més conegudes.
Serà amb una actuació especial perquè torna a casa per cloure una gira nacional que l'ha dut algunes de les sales més importants del territori espanyol per mostrar el seu darrer treball, un disc més introspectiu i en què mostra una vessant més madura.
Si el teu somriure fos de fang, guardaria els moments que m'has...
I atenció en aquest moment que s'ha viscut a la subhasta inaugural de la nova seu de Sotheby's a Nova York. És el moment de la venda històrica del retrat d'Elisabeth Leder, una obra del pintor Gustav Klimt per més de 236 milions de dòlars.
Aquesta xifra, rècord absolut en una subhasta d'art contemporani, ha situat la pintura com la segona més cara adjudicada mai, només superada per Salvator Mundi, la pintura de Crist com a salvador del món, atribuït a Leonardo da Vinci. Tot i aquest protagonisme indiscutible, la sessió també ha oferit un contrast cridaner en la venda d'Amèrica, la famosa peça de Maurizio Cattelan, que és un vàter d'or massís i que ha arribat als 12 milions de dòlars.
Somnis que et vaig robar, i si la pluja no em ferís, eixugaria els mots que et vaig escopir.
Són les 8, moment de fer un resum als principals titulars d'aquest dimecres, dia 19 de novembre, en què Santos Cerdán, exsecretari d'organització del PSOE, encara no fa una hora que ha sortit de la presó després de 5 mesos reclòs per la seva presumpta implicació de la trama Koldo. Envoltat de periodistes, ha proclamat que és mentida tot el que es diu d'ell.
Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
Declaracions de la sortida a la presó de Soto del Real quan el jutge ha decretat avui la llibertat provisional Maria Eugènia Kegles per a Cerdán.
Cerdán haurà de compareixer periòdicament als jutjats i té prohibit sortir d'Espanya. D'altra banda, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat que revisi la llibertat de l'exministre José Luis Ábalos, per qui sol·licita 24 anys de presó, i del seu exassessor, Koldo García.
La llibertat provisional de Cerdán arriba el mateix dia en què em sabut que la Guàrdia Civil sospita que la trama Koldo podria haver-se beneficiat de les obres de remodelació de l'aeroport de Palma.
És en la reforma de la terminal que es va adjudicar la constructora Acciona per prop de 200 milions d'euros. La Guàrdia Civil ha descobert unes notes al mòbil del propietari de Servinavar 2000, la companyia de la qual se sospita que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, era soci. En aquestes notes hi apareixen les paraules edifici processador Palma, un fet que la Guàrdia Civil relaciona amb les obres de Sonson Joan.
Aquest informe també incorpora les despeses que va fer la família de Cerdán a l'illa d'Eivissa entre dia 3 i 13 d'agost de l'any 2022.
Varen ser prop de 2.000 euros a costa de la targeta de crèdit de Servinavar, empresa que suposadament rebia un 2% de comissions de totes les adjudicacions de foment que aconseguia Acciona.
I el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la llei de projectes estratègics residencials presentat pels partits d'Esquerra amb el suport d'entitats proteccionistes de les Illes.
És la llei estrella del govern que permet la construcció d'habitatges en sòl rústic en els municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els de més de 10.000. L'alt tribunal donarà ara de 15 dies al govern perquè es personi en el procés i aporti al·legacions.
I una enquesta del SATSE revela que una tercera part de les infermeres i fisioterapeutes de les Balears ha rebut un contacte físic no desitjat.
Que sobretot es produeix a la cintura, els braços i el glutis, ho explica la responsable de riscos laborals del sindicat, Carmen Ortiz.
No teníamos datos y es la primera vez que realizamos esta encuesta y las cifras que han resultado en Baleares son escalofriantes. 2 de cada 3 enfermeras y fisioterapeutas encuestadas han sufrido acoso sexual o por razón de sexo en los últimos 3 años.
Segons l'estudi, gairebé un 60% han patit comentaris sexistes ofensius.
I un menor de Menorca ha acabat urgències després que un altre intentar replicar un repte viral que circulava a través de les xarxes socials.
Copiaven el repte del matalló, una perillosa tècnica pròpia de lluita lliure. Els fets van passar dijous i el mateix dia va rebre l'alta. La Federació d'Associació de Pares i Mares demana retardar al màxim l'ús dels mòbils entre els adolescents. Néctor Tejero és el vicepresident.
Ens trobem en aquest cas, per exemple, uns fiets de 10-12 anys, molt petits, massa petits segurament per entendre la gravetat d'allò que estàvem veient de les xarxes. I repeteixen coses de forma molt perillosa.
I Mallorca es prepara per la primera nevada de la temporada. S'espera que a partir de demà entri una massa d'aire fred que causarà una baixada de temperatures considerables. Davant d'aquesta previsió, els Ajuntament de la Serra i el Consell de Mallorca es preparen per evitar un any més